Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real doña Amparo Gil García. El entierro tendrá lugar hoy viernes a las 4 de la tarde en la capilla del Tanatorio San José, domicilio de la afinada calle Zumalacárregui número 33, velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcam 79. Descanse en paz. Necrológica. Ha fallecido en Vila-real doña Conchita Casalta Brock. El entierro tendrá lugar mañana sábado a las 12 en la iglesia arciprestal, domicilio de la afinada calle Vázquez de Mella número 23, velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcam 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
El deu bon a la ràdio és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real. Històries del barri, tradicions que no volen.
Molt bon dia, avui estem a 7 de març, són les 12 i 4 minuts i este matí, sobre les 10 i 20 del matí, s'ha produït un incendi en un primer pis d'un habitatge a sigut a Nules i ha estat originat per una explosió. El foc a hores d'ara ja està extingit gràcies a la intervenció ràpida dels serveis d'emergència. La propietària del pis on s'ha originat l'explosió es trobava gita en el llit i l'estampit l'ha despertat i l'ha donat temps a eixir ràpidament al carrer, això sí, en ferides als peus. El Consorci Provincial de Bombers, concretament el del Parc de la Plana Baixa, ha actuat ràpidament per a evitar mals majors i ha sigut els encarregats, a més de sofocar les flames, de rescatar amb una grua a una dona que s'havia quedat atrapada en el tercer pis. Tal com han comentat en testics del lloc, ha sigut un policia local jubilat qui ha avisat al veïnat per a que poguera anar així, perquè al pareixer, quan ha avisat, ja no quedava ningú altra persona dins de l'edifici.
En cada missió, Radio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Radio Vila-real, et portem la passió.
També la Guàrdia Civil desmantella un centre d'adulteri, venda i consum de drogues a la localitat de Borriana. La intervenció es va iniciar mesos enrere quan agents de la Guàrdia Civil van detectar un flux constant de persones entrant i eixint d'un edifici amb xicotetes dosis de droga. Després de diverses tasques de vigilància, van confirmar que era un immoble que funcionava com a punt de distribució de drogues i comptava amb estrictes mesures de seguretat, com una porta cuarissada amb espiell i una finestra per on es lliuraven les substàncies. Va ser el dia 2 de març quan els agents van sorprendre els habitants de l'immoble a la porta, qui va intentar fugir agredint als agents, però finalment va ser reduït i detingut, trobant en el seu poder més de 20 grams de haxix i una gran quantitat de diners en bitllets fraccionats. L'endemà, amb l'autorització judicial de la Guàrdia Civil, van fer un registre al domicili on van descobrir un espai acondicionat com a fumader, on els clients consumien drogues per evitar eixir al carrer amb aquest i ser detectats pels agents. Durant el registre s'han incautat 22 grams de cocaïna preparada per a ser adulterada i posteriorment distribuïda, marihuana, una bàscula de precisió i objectes per a l'envasament. També per a la manipulació de les drogues, substàncies químiques i medicament d'ús legal per a l'adulteració de la droga i diversos efectes sostrets. Les diligències, juntament amb el detingut, han estat lliurades al juzgat de primera instància instrucció número 1 de Vila-real, que ha decretat l'ingrés a la presó del detingut.
Aleluia a la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents.
I avui divendres, ai, el gran divendres, ahir seria que tot el món espera com si fos la salvació després d'una setmana de supervivència en aquest camp de batalla anomenat la nostra feina. És el dia en el que, per decret, que no està escrit a cap puesto, hem de ser feliços. No importa si has tingut una setmana que no tens ganes de recordar, si t'han atabalat amb reunions inútiles o si la impressora de l'oficina ha decidit un cop més que avui tampoc treballarà. No, no treballarà. Quan arriba el divendres toca somriure. I clar, el divendres te'l venen amb un pack emocional obligatori. Alegria imposada. Ho diu el calendari, ho diu la societat i, sobretot, sabeu allò del community manager? Bueno, doncs això ens diu que ja és divendres. Però siguem sincers. Sí, bueno, perquè farem això joc que després vostès m'enviaran missatges. El divendres té ixa part fosca, ixa engany, sí, sí, el més gran de la setmana. Ens venen la moto de que és el millor dia, quan en realitat és només un tràmit que va el dissabte. Al matí encara treballem, els afortunats, malament, això sí, perquè si tens ganes de ser productiu un divendres, bueno, no tens un altre. I per la vespre, l'autoengany. Fem plans que segurament acabarem cancel·lant en una excusa que mos inventarem. I arriba la vespre, la gran expectativa. Avui divendres eixirem. Però ai, la vida adulta. La vida adulta te converteix en un ésser que arribem a les 9 de la nit i descobrim que el millor pla del món és quin? El sofà i una bona rua. I no tinc ganes de socialitzar. Oh, que no, que no. I això sí, si no tens fills menuts, perquè si en tens, el divendres com un dimarts, però un cansament acumulat. O no? Sí. Aixina, pues, celebrem el divendres com el que és. Un dia ple de promeses que no es compliran, un dia que ens recorda que per molt que ens vingui la festa i l'eufòria, el millor moment de la feina de la setmana és quan te poses el pijama. Perquè, clar, si és set i no has cobrat, això se te suma pa que t'acabes de posar ben a gustet el pijameta i feliç divendres, si encara creu en ell.
Estás a la 92.2 FM.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
La cuenta nómina de Grupo Cooperativo Cajamar es la cuenta con todo lo que quieres. Una cuenta para gestionar tu día a día con total comodidad. ¿A qué esperas? Te lo ponemos muy fácil. Pásate por cualquiera de nuestras oficinas y contrátala. Consulta condiciones en gcc.es/cuenta-nómina. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Vila-real, la caixa del nostre poble.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real. Els dies 8 i 9 de març, de 10 del matí fins a les 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, els records de la teua infantesa, eines de treball i molt més, ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters els dies 8 i 9 de març al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
¡Mamma mía! Italia llega a McDonald's con la nueva Mac Stream Tutti Pepperoni. Con deliciosos trocitos de pepperoni, cremosa salsa de tomate y orégano. Una explosión de sabor italiano en tu hamburguesa favorita. ¿Y sabes qué? Acompáñala con las nuevas Mac Shaker Fries Italian Taste. Tus patatas de siempre con un toque de especias italianas irresistibles. Viaja a Italia en un solo bocado. Ven a McDonald's y pruébala.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
La Cerámica es arte, diseño, ciencia y tecnología. Estudia un grado en la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora como en las mejores universidades. Con un 98% de empleabilidad, tu creatividad y talento pueden convertirse en una carrera de éxito en el mundo de la cerámica. Inscripciones abiertas. Más información en www.escal.es. Crea, diseña, investiga y haz del grado en cerámica tu futuro. Becas públicas y de empresas disponibles. Patrocinat per l'Ajuntament de l'Alcora.
Thank you.
Bon dia, Luis.
Molt bon dia, Susana.
Luis Cabedo ens porta avui, donat que estem en esta setmana, que celebrem el Dia de la Dona, dones que han posat en valor tant la ciutat de Vila-real com la província de Castelló.
Correcte, dones que han sigut exemple per a altres, no? I que han obert camí, com per exemple en el món artístic i musical, com la que acabem d'escoltar, que és Trini del Túria, més coneguda, bueno, el nom d'ella és Trini de la Pitarch, i que va ser la primera dona que en l'any 59 va gravar un disc analògic a Barcelona, junt a l'orquestra Malavella. Pues hi ha que reconèixer que gràcies a ella, pues, altres artistes durant dècades, pues, han seguit l'estela d'ella, no en aquest estil musical en concret, però sí que dona opció a que un poble de províncies, pues, també trauen artistes de categoria, perquè a esta dona inclús molts la comparaven en la mateixa Concha Piquer, tenia algun timbre de veu molt semblant, i el valor musical i de veu que tenia d'interpretació, sé que era un nivell molt, molt alt. Va fer els seus pinitos a Barcelona, a la Palma de Mallorca, i esta cançó, diguem, és la seva presentació, en la que en música de Rafael Beltrán, un fill predilecte del nostre municipi, pues la va, diguem, la va dur a, per això, a l'estrellato, sobretot provincial, que se va donar a conèixer. Però també ja tinc que dir-te, volies dir-me alguna cosa, Susana?
Que era una dona que cantava molt bé i que era una dona molt guapa i que lluïa molt damunt d'un escenari.
Sí, sí, no? I això, i sempre se sol valorar més a les primeres, no? Perquè el trencar el muro, un muro en el qual estava aguert per a tres dones que tenen l'oportunitat de viure en ciutats més grans, que tenen una accessibilitat a teatres, a discogràfiques que ja entonces ja es comencen a meretjar-se també i tal, o sigui, i si d'on dices i sent d'on eres, pues té un valor añadit, no?
Sí, sí.
Però en esta província de Castelló, afortunadament, han destacat moltes dones i avui intentarem traure un grupet de dones que de diferents llocs i racons d'esta província, pues, han contribuït a que siguin un exemple per a tots els que naixem en esta terra nadada, mojada per el Mediterrani, que t'ha paregut.
Un grup de dones que han tingut la valentia i han tingut que demostrar pues no sé, 4-5 vegades més el valor de qualsevol persona que fora del sexe masculí i que triomfava també, és a dir, que tenen un doble
valor
de tantes altres que se van quedar per el camí.
Així que anirem durant el matí contant alguna que altra, i es començarem, per exemple, en Amàlia Fenollosa, una dona nascuda a Castelló de la Plana a l'any 1825, i que va ser molt reconeguda poetisa, novel·lista, dramaturga i autora prolífica. Membre d'una família liberal, pues ella va escriure la primera obra amb només 11 anys, o sigui, aquesta xiqueta ja era un avanç. I va ser una escritora escrita al romanticisme, de fet se la cataloga dins d'este grup d'artistes, d'escriptors de rellevants. D'elevat lirisme i profundes referències del paisatge local, sòcia i corresponsal de l'Acadèmia Literària de Santiago de Compostela, del Liceu de València i de Valladolid, entre altres, pot ser l'autora més representativa de l'escriptura de dones al segle XIX. O sigui, que tot un segle que esta dona siga un exemple i un referent, pues vol dir que la seva qualitat com a escritora era alt.
I tant que sí.
També una saga familiar que vamos, jo recorde a meus pares parlar d'ella, com era Amparo Ribelles, que era en els anys 40 o 50, els melodrames de pel·lícules espanyoles, era una de les artistes principals. Pues anem a parlar de sa abuela, era Amparo Guillén, que és que Amparo Guillén va ser la primera actriu professional de la província de Castelló, que va néixer al nord de la nostra província, a Santa Magdalena de Polpís, a l'any 1863, i va ser la primera actriu de teatre Novedades de Madrid, i va formar part de les companyies d'Antonio Vicó i de Maria Guerrero, entre altres importants d'aquella època. També interpretava en castellà les obres clàssiques del repertori teatral espanyol, i en valencià, comèdies i sainets, que entonces també triomfaven perquè al fi i al cap era la veu, la llengua autòctona de les nostres terres i que encara, evidentment, se seguia parlant i molt. També se va casar en Rafael Ribelles, que també era actor i director de teatre, i va iniciar una saga familiar d'actors, com ha dit antes, com els seus fills Amparo i Rafael Ribelles, a més de la seva neta Amparo Ribelles, que és la que nosaltres, els mortals, la que coneixem, no?
Sí, els d'esta època.
Els d'esta època, els altres quedem en les fotos dels llibres i tot això. També en l'art musical també tenim a Matilde Salvaor, que la ciutat de Castelló, nascuda allí, evidentment, té fins a un col·legi, un institut, vull referir-me, sí, que el nom d'esta dona, però no té que ser per qualsevol cosa. És que esta dona va ser la primera dona en estrenar una òpera al Liceu de Barcelona, que això són paraules majores. De manera habitual, on pot escriure o cantar o pintar bé, esta dona ho feia tot. Fer les tres coses igual de bé era quasi un miracle. Pues Matilde Salvaor va ser una extraordinària compositora de música i una pintora forçament notable. Salvador ha sigut l'única dona en estrenar una òpera, Vinatea, que es diu l'òpera, al Teatre del Liceu de Barcelona en l'any 1974. Un altre fet curiós que narra és la marxa del rei Barbut, que la va composar a l'any 40 i que se va convertir en la marxa de la ciutat de Castelló l'any 1987. I també, per cert, va ser prohibida per motius absolutament ridículs. Avui en dia està escrita en valencià per una dona jove, és a dir, la llengua que va fer servir una dona de poca edat va ser suficient per enfosquir una de les seves obres més destacades. Esta obra finalment es va fer en valencià amb un sinopsi en castellà. No en vano, Salvador es va declarar durant tota la vida com una autèntica activista lingüística que va utilitzar el valencià com a idioma que vertebra tota la seva producció cultural. Quasi 300 obres van compondre en vida, posant en especial foco en la veu que va elevar com el gran instrument de la música. En aquest sentit, sempre va utilitzar per a les composicions lletres i poemes d'autors locals, com per exemple Salvador Espriu, Vicent Andrés Estellés, Bernard Artola o Xavier Cas, entre altres escriptors de la nostra terra. Un altre dels projectes més especials de Salvador va ser la composició de música basada en poemes d'autors llatinoamericans, com Alfonsín Storni, Delmira Agustí, Gabriela Mistral, Dulce María Loynaz i Juan de Ibarbourou. A l'any 2018, va fer 100 anys del seu naixement a Castelló. El llegat de Matilde és quasi interminable. La seua és la música religiosa en honor de la Mare de Déu del Lledó, patrona de la seua ciutat. Va recórrer quasi tot el món amb les seues recitals en actuaven alguns de les veus més importants de l'escena espanyola, com Montserrat Caballé o Carmen Bustamante. Tal com va escriure Maria Fabra en la seua necrològica, la seva activitat va cruzar fronteres i ja en l'any 1950 va actuar a la ràdio francesa interpretant composicions pròpies. A més, per encarregament del bailarí Antonio, un famós, bueno, que qualsevol que conegui el món del ball, Antonio, així en Espanya, va ser la repera, pues va portar el ballet, el Segovia va esquivar els principals teatres d'Europa, Amèrica i Nord-Amèrica. Sempre es va vincular la seva obra amb la de Manuel de Falla i el neoclassicisme que aquesta representa. També va ser professora al Conservatori Superior de Música de València. Allí ella va conèixer al compositor Vicente Asensio, que era el seu professor d'harmonia al Conservatori de Música de Castelló. Junts van formar una de les parelles musicals més rellevants de la nostra comunitat durant molt de temps. També seguin en el en un altres artes, com en este cas de Reyes Martí, que qualsevol persona, sobretot valenciana, en estos dies a València, és raro que no senga el seu nom, perquè
sí, aquestes persones que són contemporànies, és a dir, quasi totes
no sonen,
poden sí, parlar en primera persona de la relació amb elles o de lo que fan, no?
Pues està nascuda en la nostra veïna borriana. Esta Reyes Martí es pirotécnica y responsable de la empresa familiar Pirotecnia Martí, de la cual forma part de la cinquena generació i que dona faena a més dones que no pas a homes. Quan era xicoteta, va demanar al seu pare poder fabricar i disparar carcasses. Vamos, que ella lo que veia en casa, pues també com que li feia il·lusió. És un sector, Susana, majoritàriament de homes. Y es que Reyes ha conseguido un gran reconocimiento empresarial y artístico. Va a ser la primera dona a disparar a la plaza del Ayuntamiento de València, a la plaza de les Estrelles d'Alacant, y desde el año 2014, cada 8 de març, o sea, este dissabte, disparará la mascleta de les Falles de València, dedicada a les dones, a totes les dones del món. Vull dir-te jo que ja és un referent, no? Una altra dona també, en el món militar, és Patricia Campos, que aunque és nascuda a Castelló, ha fet quasi que tota la seva vida majoritàriament al, al municipi de Onda, al nostre poble veí.
Sí, sí.
I és que Patricia Campos va passar la seva infància al municipi de Onda. Després d'estudiar comunicació audiovisual a la Universitat de València, es va preparar les oposicions per entrar a les Forces Armades fins a aconseguir convertir-se, mira lo que vaig a dir-te, en la primera dona pilot de reactor de l'Armada. 8 anys després, Patricia va decidir complir el seu altre somni, dedicar-se, pues això, al món professional del futbol. I per això va viatjar a un dels països on en la lliga d'este deport és una de les més potents, com és els Estats Units, per obtenir el títol també, per cert, d'entrenadora. Professió que va exercir més tard a Uganda, a Àfrica, on va donar compromesa, no? Perquè se va instal·lar per ajudar a xiquets i dones amb sida i intentar millorar les seues condicions de vida i el seu futur a través del futbol. També va viure durant anys a Hawaii, on entrenava a un equip femení de futbol, fins a tornar per ací a Espanya. Actualment viu a València i treballa en nous projectes per a millorar els drets de les dones i dels xiquets i xiquetes de la nostra terra. També en la nostra ciutat també han hagut dones com Paula Bonet, que la vilarrenca, la professora, la vilarrealenca, és una artista, il·lustradora i pintura. Després de llicenciar-se en Belles Arts en la Universitat Politècnica de València, en la especialitat de pintura, va completar la formació a Santiago de Chile, a Nova York i Urbino, vamos, una trotamundos del mundo. El seu treball, centrat en la pintura de l'oli, el gravat i l'escritura, han viatjat fins a ciutats com Barcelona, Madrid o a l'estranger, com per exemple a Oporto, a París, a Londres, Bèlgica, Urbino, Berlín, Santiago de Chile, València, Miami i també a Mèxic. En el any 2018 va rebre l'alta distinció de la Generalitat Valenciana i va ser galardonada amb la medalla al mèrit cultural. Des d'entonces dirigís el taller La Madriguera, un espai de creació i aprenentatge en els que els participants desenvolupen tècniques vinculades amb la gràfica i amb la literatura. També en el món de l'abogacia destaca Piedat Ortells Agut, que va néixer a la ciutat de Castelló l'any 1921. I és que va estudiar a l'Institut Mís del Francisco Ribalta i va ser llicenciada en dret a l'any 1948. Resulta que son pare se trobava mal, José Ortells, que li diuen, que també era abogat, i se va veure obligar a renunciar al seu desig d'opositar al registre de la propietat a l'assumir-se el despatx professional de son pare. I és que durant 29 anys va ser l'única dona abogà a la província de Castelló i va obtindre la insígnia d'or de l'Il·lustre Col·legi d'Abogats de Castelló i la medalla al mèrit del Consell General de l'Abogacia. Vull dir-te jo que aquesta dona també ha sigut. I ara vull parlar-te també d'una dona que, aunque el seu origen és de Salamanca, no te pots imaginar quan va arribar a Castelló quina transcendència va tindre. I estem parlant de María Luisa Dorado, que era catedràtica a l'any 1923 a la ciutat de Castelló. I és que el 18 de maig d'este any, una real orden ministerial anunciava el nom de qui ocuparia la càtedra de llengua llatina a l'Institut General i Tècnic de Castelló, avui conegut com a Institut Francisco Ribalta, que havia quedat 2 anys sense propietari, després de la marxa de Juan Alegre. Pocs dies més tard, a principis de juny, la persona indicada arribaria a la plana per prendre possessió del nou lloc després de guanyar-lo per oposició. Uns mesos antes, la jove, de 26 anys i natural de Salamanca, licenciada en Filosofia i Lletres i 2 anys en la Universitat de Pennsylvania, als Estats Units, o sigui, aquesta dona ja era, ni aquells anys, era una superterreno, pues la ciutat on va arribar contava entonces, la ciutat de Castelló contava entonces 35.000 habitants i la seva província apenas 320.000. Pues ningú a Castelló no és conscient, Susana, que al franquejar aquella porta, María Luisa García Dorado, que és així, i seré iullo, quin nom més llarg, més pompós, estava fent història, perquè se va convertir en la primera dona catedràtica d'un institut a tota Espanya. O sigui que... I menys tinc que dir-te que 26 dones en aquell any van aconseguir la condició de professora d'institut a tot el país, i ella va ser la primera que va exercir com a mestra. Falten 30 anys perquè Ángeles Galino siguera la primera en aconseguir, a l'any 53, ser la primera càtedra universitària per oposició lliure a Espanya, a la Universitat Complutense de Madrid. I també Emilia Pardo Bazán seria catedràtica l'any 1916 en virtut dels seus mèrits literaris, o sigui, no era per oposició ni per això, o sigui, la que havia originalment era per seus mèrits d'escriure. També una en les ciències de la química, també trobem a Purificación Escribano López, dona que va faltar ja, i que va ser catedràtica de química a la Universitat de la UJI. Purificación Escribano va participar en nombrosos projectes de recerca i va publicar més de 100 articles al camp de les ceràmiques, destacant els seus estudis en la minimització del contingut de metalls cromofors d'alta toxicitat en pigments convencionals de la indústria. En aquest àmbit va desenvolupar noves estructures pigmentals menys agressius amb el medi ambient, substituint metalls de transició nocius per als ions latànics. Quines paraules, pa los mortales, no saben lo que es. En poques paraules que li va llevar perilla a tots estos. També va explorar mètodes de síntesi en dissolucions alternatius a la síntesi de la ceràmica tradicional per a reduir temperatures d'obtenció i va investigar els mecanismes de coloració per a dissenyar noves estructures pigmentals de major poder de coloració disminuint el contingut en elements cromòfors. També una altra vilarrealenca, María Pilar Gil Montaner, pues nascuda a l'any 1901, va ser la primera farmacèutica a la província de Castelló. Desafiant les convencions socials de la seva època, va completar els seus estudis de farmàcia a Barcelona l'any 1924, marcant una fita significativa per a les dones en el camp de la salut a la regió valenciana. La seva valentia i determinació la van portar a regentar una farmàcia a Nules i treballar com a química a l'Institut Provincial d'Higiene i al servei de la farmàcia de l'Hospital Provincial de Castelló. La seva faena va contribuir a l'avanç de la medicina a la regió i va obrir camí perquè a dones poguessin seguir els seus passos a l'àmbit de la salut. Però tinc que dir-te, i per acabar ja, que tot això a lo millor n'hi ha que remuntar-se una miqueta més antes, per dones que no és que hagin destacat en cap arte, sinó simplement han destacat perquè tenien diners, no? Però estos diners els han volgut aportar per a que les dones en el seu temps pogueren desenvolupar, adaptar-se a les noves situacions, o sigui, va ajudar a gent que no tenia ni diners ni estudis a que se formaren. I esta dona en concret és Isabel Ferrer, que va fundar la Casa d'Ensenyament de Castelló, la primera escola d'ensenyament gratuït per a nens xiquets de famílies sense recursos econòmics. Isabel ahora estoy quien no me espompos. Isabel María Benita, Ramona Eugenia Susana, Joaquina Josefa Margarita Magdalena y Antonia Ferrer de Giner.
A Collins va a quedar bien toda la familia, todas pues las generaciones. Sí, sí.
El nom complet de la noblesa castellonenca al final se va a quedar en Isabel Ferrer Giner, porque se ve que el DNI de la época no cabía tanta. Y nos estem remontant al Castelló de l'any 1736.
Wow.
És quasi tan llarg com l'herència que va deixar en les terres castellonenques, que és el seu nom immenso. Filla d'un abogat nascut de la família d'una família de benestar, Isabel va lluitar per l'accés dels xiquets de les xiquetes, en este cas a l'educació. Per això va fundar la Casa d'Ensenyament de Castelló, la primera escola d'ensenyament gratuït per a xiquetes de famílies sense recursos econòmics. Esta institució va obrir les portes el 1 d'octubre de l'any 1778. Este col·legi de xiquetes en la ciutat, que apenes Castelló entonces tenia 12.000 habitants, estava situat al carrer, a lo que avui se li coneix com el carrer de l'ensenyament. Era el domicili particular i el llegat familiar el va destinar a la seva casa de l'ensenyament, situada ara anomenada carrer Figueroles. Esta assollerada casa contenia peces artístiques d'imatges barroques, de sants, serafins i corporals, o sigui, estava tot ben decoradet, que va donar a la iglesia de Sant Agustí a l'any 1772, segur que li molestava per l'espai. A més, disposava d'un oratori privat. Durant uns quants anys va adequar l'habitatge per a convertir-lo en un centre d'acollida per a les xiquetes i un alberg per als mesos de casa en la mateixa casa de l'ensenyança. Esta obra de caràcter més benèfic i assistencial que educatiu combinava l'ensenyament de la doctrina cristiana amb la costura i altres habilitats com era pues, l'agulla, els bordats, encaixar i tot el que està relacionat en el món de la costura. I és que el llegat entrava de ple en la forma tradicional d'entendre l'educació femenina, on s'adquirien els coneixements propis del seu sexe, especialment pues, això, la costura. La seva fundació volia aconseguir una educació honesta i treballadora perquè les xiquetes tingueren una eixida perfecta per a les mares de família, a unes veritables religioses i segons les seues vocacions respectives. El mateix consistori de Castelló va qualificar la Casa de l'Ensenyament com una fundació heroica, perquè va albergar a vora 220 xiquetes ja en aquell any de 1785. Mira si serà que el rei Carles III, el 12 d'octubre de 1786, va emetre una real llicència d'ajuda argumentant que la casa d'Isabel Ferrer possiblement no serà en endavant capaç per a totes les xiquetes de la vila. Per això oferia l'assignació de 14.000 lliures per a poder seguir subsistint esta activitat. I este és un xicote, evidentment hi ha moltes dones,
sí, que... però cada any, Lluís, li donem protagonisme a unes altres, i moltes que no ha aparegut mai el seu nom, però que han sigut les promotores de que el món hagi evolucionat i que hagi avançat,
i que si tot això ha vaigut per a que moltes dones donen d'exemple per a motivar-les, per a ser les pròximes, pues, que de fi al cap el que se trata el dia 8 és de ficar en valor de que la dona no és el simple macetero que se pone en una esquina de adorno.
No, és més, jo tinc l'esperança que algun dia deixaran de celebrar-lo, no farà falta.
Sí, perquè a sobre de les redes socials, no, critiquen molt, i quan celebraran el dia de l'hombre, i quan no sé què, sempre ni estan buscant la contrapartida a tot, no? A vegades jo mira, avui que estic a la ràdio vaig a parlar de ma mare, per exemple, perquè jo crec que tot, han ficat l'exemple d'aquestes dones, i jo estic segur que cada un tindrà de propet algú que d'això. Ma mare, per exemple, va ser una de les pioneres en tindre una... ara que parlem de guarderies i d'això, quan vaig néixer jo tinc, bueno, un germà meu va faltar, però bueno, tenia dos germans bessons, I claro, tot seguit, que n'és que era jo, això era un marrón, pa una mare, avui fiquem-nos en primera persona una dona treballadora, amb tres fills en edat escolar i tal, anar a treballar, perquè les dones anaven a les batjoques, anaven a... a l'almacén de taronges, uns horaris complejos.
De la collita que hi havia, que d'alguna manera no estava regulada en una quantitat d'hores, sinó és que era la collita.
Pues resulta que ella, pues, al final una veïna li va dir, pues ja que tens tu al teu fill, pues per què no cuides a la meua i cuides al d'això? I ella se li va encendre la bombilleta, de ostres, pues sí, cuide a un, cuide a això. Jo la meva infantesa, jo recorde que la planta baixa de ma casa era diàfana, no n'hi havia moure, eh? Perquè segons li sentia a ma mare, diu que va arribar a tindre fins a 40 crios. Sí. O sigui, va ser de les primeres guarderies, diguem, que hi havia en plan de lo que era l'època. Després ja, pues, com tot, ja demanàvem papers, ja demanàvem tot. I jo ja sabeu que havia adquirit una edat ja que era un toque independent per l'època, que jo recordo en 8 o 9 anys agarrar la motxilla, anar-me cap a escola,
claro,
com si anar, no com
claro,
ara, que
claro.
Tenen 28 anys i encara es porta sa mare a escola, sí. Saps? Vull dir que ha canviat una miqueta la història. Cosa? Pues evidentment, tots tenim héroes i heroïnes al nostre alrededor, que a vegades parlem de gent que mos sona una miqueta allunyat i a vegades ho tenim en casa. Vull dir-te jo que
a vegades... Tots tenim una història.
Correcte.
De qui ha sigut una dona al nostre voltant que has dit, carai, quina...
Emprendedora.
Absolutament, eh?
Entonces, vull dir-te jo que a lo millor... Parlem dels homes, a millor, jo ho fiquem primer, a millor mon pare s'havia sigut a millor d'una altra forma, l'havia lenta i tal, però a millor avui en dia seria la Caperucita de Roja, versió moderna,
sí,
per
sí.
Dir-lo d'alguna manera, no? És que a vegades bueno, també influís també.
És que, fija't, això evoluciona cap a una guarderia, diguérem, convencional, però ojo, ara s'han canviat les tornes i ja no se parla de guarderia, sinó de ixa dona que a lo millor té 10 xiquets i que els cuida com una mamà, una sí. Mare que ella està criant i que a més cria, a més van en carrets que es porten com un autobús xicotet. És a dir, això és lo que cap a on evoluciona ara la cosa, eh?
Home, jo segurament hi haurà molts oients nostres que ma mare li dient tia, la tia Luisa.
Sí, 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 sí.
Que jo també li dient tia Luisa, ma mare em dient, jo no soc la tia, que soc la mare.
Claro, però és que tu...
però jo perquè t'ho li dient també tia. Vull dir-te jo que al millor molts oients nostres segurament hauran passat per casa de ma mare a millor dir, oi, pues no
però que era una dona que en el seu moment va aconseguir guanyar la confiança de tantes i tantes mares que tenien que anar a treballar i que no tenien on deixar-los.
Sí, sí, i més en una època, ja t'he dit, que els horaris no existien, era el de sol a sol, o estava el camió de les taronges i fins que no se plenarà,
claro,
si no se'n va ningú.
Claro,
que vull dir, eh?
Claro.
I avui, pues, aprofitant el dia de la dona i pa motivar a algunes, pues, vaig a traure una de les cançons que estan relacionats en este món i per a poder-les ajudar al seu apoderament femení i en la qual es començarem escoltant a Hay algo en mí de Miriam Rodríguez.
¿Cuál es el precio de mi libertad? ¿Cuánto tiempo he de luchar contra tormentas? He aprendido a vivir sin miedo aunque nadie me acompañe. Son tantos golpes sin poder curarme que aunque lo quieran no podrán callarme. No, ¿dónde está el límite del bien y el mal? ¿Cuántos sueños se han perdido en esta celda? Que ya nunca volverán. Esta vez voy a decir puedo sin que las fuerzas me fallen. Yo no escogí seguir este camino y por este error yo.
I és que començant en esta preciosa cançó de Miriam Rodríguez, amb aquella frase tan mítica, soc dona, no pertanyisc a ningú, és un tema ideal per a quan sentisses que t'estàs fallant a tu mateixa i recordar-te que eres una dona forta i no n'hi ha res que te puga, pues, això, frenar.
En definitiva, el freno, diuen, no, és que la dona que no volia o que no era que no ho feia ara perquè no volia. No. Perdó, lo que nosaltres vivíem o lo que els nostres les nostres persones volgudes han passat en aquest moment, pues diuen que quan una parles quan s'ha de posar les sabates de l'altra persona. Per tant, i les persones que han dit no és perquè no han volgut, ojo, del que perquè no han volgut, de eso nada, eh? Sí.
No pertenezco a nadie, no tengo cielo al que mirar. No encuentro calma en mi ansiedad y aún sigo aquí, dispuesta a levantarme. Puedo ser quien quiere imaginarme. No tengo cielo al que mirar y aunque lo quiera no puedo olvidar que me he fallado.
También una otra chica, en este caso norteamericana, que es Miley Cyrus. En la seva cançó Flores, s'ha col·locat al número 1 i amb les seues temes Flowers. Personalment no puc deixar d'escoltar-te, d'escoltar la bucle, jo que sóc home. I el missatge és més que clar: tu pots ser millor que qualsevol altra persona, així que este 8 de març es comprarem flors per a nosaltres mateixos. Ah,
hombre,
no fa falta que mos les regalen. Bueno, jo me fico en primera persona com si fuera.
I started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand.
Una altra que representa clar a la música feminista al nostre país, esta és Rosalén. La seva música no és només meravellosa, també és reivindicativa. I per això no podia faltar en esta llista. Amb esta preciosa cançó ens regala una porta que ens permetrà sentir-nos lliures. En aquest estribillo que diu: sé lo que no quiero, ahora estoy fuera de peligro.
En el cuello que con sutileza me impide respirar, una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco.
També Bebé, crec que se diu,
sí, sí.
En la seva cançó Ella, és una cançó que no podia deixar fora d'esta la nostra llista, Susana, de cançons Bebé. Per al Dia de la Dona. I és que és un tema que fa anys que ens fa sentir un poc més lliures a les dones i una miqueta més felices. Perquè, com ella mateixa diu, hoy seré la mujer que me dona la gana ser.
No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo. Que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy va a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy va a hacer reír porque...
Y ahora escoltarem No me quieras tanto, de Natalia Lokunza, per Arnau 4 i Zahara. Si fins ara era molt probable que aconseguissis els temes que t'hem recordat, esta pot ser t'haja passat una miqueta desapercebida, Susana.
Sí.
És una cançó molt dura, n'hi ha que dir-lo, sobre l'assetjament i les relacions tòxiques amb què, malauradament, moltes dones encara se sentissin identificades.
Arregla a mí lo que tú hiciste mal. Por mucho que lo intento, no puedo olvidar. Y
si lo pienso de más, me enfado y no puedo ni hablar. No me querías tanto, no me querías nada. Eres un hombre malo, y como tú hay tantos, tantos. No me querías tanto, no me querías nada. Eres tan ordinario.
Sí que nos ha pasado un montón desde desapercebuda,
Pues és una cançó que la veritat que no deixa indiferent a qualsevol. No. Una altra, com és Ai mamà, de Rigoberta Bandini. Tots la coneixem a la famosa cançó que quasi aconseguís posar a Rigoberta Bandini als escenaris d'Eurovisió d'aquell any. No ho va aconseguir, però sense dubte es va quedar per a ser un himne feminista. El paper protagonista, les mares i el pit femení, representar tot allò que hauria de ser la revolució feminista, parant la ciutat i traent el pit fora al pur estil de la Croix.
Qué bonica.
Tu que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá, 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 mamá. Todas las mamá, 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 mamá. Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza, con ganas de llorar, pero con fortaleza. Escúchame, mamá, 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 paremos la ciudad.
Y no es que parem la ciudad, pero parem la cançó per escoltar la següent, que és Rugido, de Katy Perry. Que és una de les reclamacions en la lluita feminista, és que ja no ens hem de quedar callades, diu ella, després d'anys de silenci que hem estat imposades. I això és precisament el que ens va dir la gran Katy Perry en este tema. És hora de rugir i que ens escolte, però bé, bé, bé. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. I seguint l'estela nord-americana, anem a Taylor Swift en la seva cançó El Hombre. Ella està cantant, sap molt bé el que és discriminar-se per ser dona, malgrat trobar-se cap amunt de la societat com a dona empoderada, rica i famosa. Per això no ha evitat que s'hagi qüestionat el seu dret a ser on és. I això ens ha deixat més que clar en este tema, en què seguir que més d'una ens segueixen sentint identificar. What's that like? I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. I'd be the man. I'd be the man. També la nostra espanyola Vanessa Martín i el seu Hablarán de ti i de mi és una altra d'aquelles dones que han alçat la veu a la cançó per a defendre la igualtat més d'una vegada. I per això no podia faltar en la nostra llista, Susana. Esta vegada destaca en esta la bella cançó en què reivindica la llibertat del nostre cos, el nostre cor i la nostra veu. Vamos, la llibertat de les dones.
Porque decido yo, soy la dueña de mi voz. La vida empieza aquí, no hay nada que temer. Soy libre para amar a quien mi cuerpo diga sí. Me miro en el espejo, yo soy esa mujer que ahora grita su verdad. Por las calles de Madrid que hablarán de ti de mí. Por los sueños que nos quedan por cumplir. Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas. Queda tanto por hacer, deja que te gane la intención de seguir corriendo. Por los sueños que nos quedan por cumplir.
I ara sí, animem a la senyora Maria, a la senyora Carmen i a la senyora Concha, que baixen el boc dels cigrons i els fideus, que estaran feliços el seu home i padella per dinar avui, i escoltar Pantera de Libertad de Mònica Naranjo, que és un dels grans divis de la música espanyola i per tant no és estrany que entre en la seva discogràfica trobem himnes feministes tan poderosos com este. Un crit a la llibertat que deixa clar que totes volem respecte.
En esta cançó ens despedim, Luis.
Pues sí, ja... Hasta la próxima semana, ¿no? Ja veurem que ve la setmana que ve i haurà que mirar el calendari, haurà que ens espera.
Saps què ve sempre?
Lo nuevo de McDonald's ya está aquí.
Ya está aquí. Ya.
Llega la McCrispy Pomodoro and Cheese, una hamburguesa única que combina el frescor del tomate, el orégano y la cremosidad del queso gorgonzola. Irresistible. Acompáñalo con el McFlurry Filipinos Blanco, con trocitos crujientes de filipinos blancos y un toque de sirope de chocolate blanco. Una combinación perfecta que te va a flipar. Ven a disfrutar de McCrispy y McFlurry en tu McDonald's más cercano.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Por fin me encuentras, Michael.
Sí, Kit, me ha costado. Solo Alobagen te ha encontrado.
¿Cómo no pensaste antes en Alobagen? Es imperdonable.
Sí, Kit, es el único concesionario que me encuentra el coche que tú quieres.
Pues claro, Michael. Nuevos, kilómetro cero, seminuevos, todo te lo consiguen.
Ya lo sabes. Si quieres tu coche fantástico, solo Alobagen te lo encuentra. Alobagen, Blasco Ibáñez 23, frente a Tribuna Estado de la Cerámica, Villarreal.
El pas dels anys va fent niu al meu cor i veig tancar com suau adeu la porta dels records. Però el meu somni és sovint en viu per dins la terra que que sempre veu florir. La meua terra, aquesta terra, el meu país que tant jo més...
Santi Cortells, professor de normalització lingüística, sobretot, i a més, regidor de normalització lingüística, és professor de València.
Sí.
T'he mesclat bueno, les
dos. Professor de normalització suposo que podria també ser, no? Perquè, en fi...
Al final, en este cas, estem parlant dels resultats de la consulta de la llengua base en els centres educatius, no?
Sí, és la veritat que... Avui ens hem alçat ja amb més dades, ahir ja van començar a ploure algunes d'aquestes dades, ja van començar a comentar-les. Una de les coses de les que sí que podem estar contents i orgullosos és que la nostra ciutat, dins de les ciutats grans del País Valencià, sí. Proporcionalment, perquè el càlcul seria una miqueta complicada ara d'explicar, és la primera de les primeres, és a dir, proporcionalment al pes urbanístic que té. I ja sabem que una xifra curiosa és que com més pes urbanístic n'hi ha, el valencià baixava més en algunes ciutats, no? El cas de València, Ciutat i Alacant, per exemple. Però no és el cas del valencià, és a la inversa. Una altra de les dades curioses de Vila-real en esta consulta, ara parlarem de... d'altres aspectes de la consulta en si, no? És que una certa diferenciació que passa en molts llocs entre la concertada i la pública, doncs a Vila-real no és tan accentuada. De fet, en les concertades majoritàriament a Vila-real guanya el valencià també. El que és això, doncs, jo per a mi, i ho dic així categòricament, pense que els ha eixit el tret per la culata. Això era una enquesta, jo crec que d'atac al valencià, condicionada per l'extrema dreta, i que el que es volia bàsicament era eliminar el valencià de les escoles. Però no els ha eixit bé la cosa. I ens dona compte de la vitalitat, ja que estem, del nostre valencià arreu del territori, no? Per tant, és una, diguem-ne, una enquesta que dona uns resultats dolços per una banda i amargs per una altra, no? Amargs per què? Doncs perquè hi ha moltes coses que encara no tenen resposta, perquè és una llei que està feta com està feta, és una llei que apenes té 15 pàgines. Jo que sóc una persona acostumada a llegir, que m'encanta la lectura, que m'encanta també l'escriptura, que em dedique professionalment a la lectoescriptura, a ensenyar-la, i en concret em dedique a esta llengua, no? Que la veritat que és emocionant despertar-nos el dia següent, no? De poder dir que ha guanyat el valencià en una enquesta d'un govern antivalencià. És a dir, una enquesta d'un govern antivalencià ha donat com a resultat que la gent vol més valencià. I una reflexió també que pot ser, perquè jo sé, per si m'escolten, que ho sé, vull dir, ho sé perquè ho diuen personalment i també ho han dit en públic, que els partits de Vila-real, del que podríem dir la dreta, les persones que estan així sé que s'estimen el valencià, sé que el volen, sé que se l'estimen i a més el defenen, vull dir, el practiquen, que és el més important, no? El practiquen i el defenen. Aleshores, des d'aquest punt de vista, ja la part més íntima que ells, que sé que se l'estimen a Vila-real, que siguen els que facin la reflexió al seu partit en aquestes coses que n'hi ha de reunions internes i coses així, per a que es decanti la balança que va este valencià, que sembla que els valencians ens estimen tant, no? Perquè, com dic, ha guanyat en l'enquesta i a Vila-real ha arrasat directament. Al mateix temps, doncs, sí que volia parlar d'alguns aspectes de la llei. Doncs us poso un cas molt peculiar. Jo tinc dues filles. En una de les classes de la meva filla gran, el pes al valencià ha sigut un 95%. És a dir, que pràcticament frega el 100% en favor del valencià. En canvi, la menuda
s'ha quedat en un 74,9% en favor del valencià. Segons esta llei, quan hi ha un 25%, ja es fa un grup. I segons esta llei també, en ese grup, el grup de la llengua B, diguem, doncs, per a compensar-lo, posen a gent del, de la llengua A,
clar,
que havia escollit la llengua A, però que l'acaben posant el de la llengua B. Aleshores, clar, esta llei d'alguna manera es clava no només amb la cohesió escolar i amb el projecte de centre, amb el projecte educatiu, que ara parlarem, sinó en el projecte familiar.
Sí.
Perquè podria passar que tinga diversos fills en diversos projectes lingüístics dins de la família i contra la teua voluntat. Així de bé està dissenyada esta llei, així de bé dic irònicament. Era una llei necessària, és una llei insuficient, perquè 15 pàgines de llei, això fa olor a text aprovada a correcuita per contentar algú, en este cas a l'extrema dreta, i fa olor al desastre que... Vull dir, hi havia tantes coses a millorar en l'educació d'este país,
sí,
tants motius per a fer una llei pròpia valenciana, però este no era un, i queda demostrat perquè... evidentment no ha sigut com ells volien. I este sí és un sí, que és un no a les polítiques educatives d'esta extrema dreta, per a mi. Per tant, jo crec que hauríem de reflexionar entre això i un president donant una versió nova cada dia d'on estava el dia de la barrancada. Doncs crec que este govern, que quan comença, ja, si voleu, dic una miqueta en clau sindicalista, no? Jo porto tota ma vida en un sindicat d'ensenyament, que és el majoritari, el que ha tingut sempre la majoria absoluta, que és l'intersindical, i nosaltres en moltes coses pensàvem que doncs un govern al principi amb la il·lusió i tot això faria millores laborals, millores escolars, millores, no això, les millores encara les estem esperant, i el diàleg, que estava bé en el Botànic, però de vegades ens queixàvem de manca de diàleg, doncs ara ja és el triple de manca de diàleg. Vull dir que tenien coses per millorar. Escoltar els docents de llengua tampoc estaria malament, no? De castellà i de valencià. Per a que la gent ho entenga, jo soc professor de valencià per carrera, diguem-ne, per la plaça que m'he tret. Però després he exercit moltíssims anys de professor de castellà. I no hi ha cap problema, perquè normalment qui s'estima el castellà de veritat, qui se l'estima de veritat, culturalment, profundament, s'estima el valencià. Sempre ho he dit, què diu Cervantes en el seu Quixot? Que la millor obra de cavalleries que havia llegit en sa vida era el Tirant-lo Blanc. Això ho diu el màxim exponent del castellà. Què diu la Constitució? Que les llengües d'especial protecció, entre elles està el valencià. Això diu la Constitució, que és d'especial protecció. Què diu l'Estatut? Que els valencians tenim l'obligació de defendre el nostre patrimoni cultural, el valencià. Nosaltres estem obligats a això. Què ha passat de les escoles? Esta enquesta, la que guanya del valencià, és una enquesta que s'ha fet en un context en el que el professorat estava perseguit. Perquè estava, jo parlo per molts companys que m'ho han comentat, amb por de que per defendre el valencià, de per defendre el nostre patrimoni lingüístic, doncs els vinguera damunt una inspecció educativa, una persecució política. I en aquestes condicions ha guanyat el valencià. En les condicions d'emmudir a la comunitat educativa que no tenia dret, com en qualsevol país realment democràtic, este no ha sigut, almenys per aquests dies, a defendre el que pensava i a defendre el que diu l'Estatut valencià, que va signar també el Partit Popular, per cert. Jo crec que la frase de Jaume I, que va fundar este poble de vergonya, cavallers vergonya, se l'haurien de ficar al front, perquè el que han fet és molt greu. I encara que hagi guanyat el valencià, segueix sent greu, perquè no és la llei que necessitàvem, i tampoc era la llei que necessitava el valencià, encara guanyant. Necessitem cohesió intrafamiliar, cohesió interterritorial. Els resultats han donat que a Alacant no s'ha guanyat el castellà, molt bé, ara què, senyors? Ara que descohesionem Alacant de la resta del país? Ixa és la línia? Ixa és la idea? Dins d'una ciutat totalment majoritàriament valencianoparlant i que aposta pel valencià, fem guetos ara? En els poquets llocs on ha dit que es fa grup de castellà. Ixa és la línia, ixa és la idea. Quan es posaran a escoltar els docents?
Clar, nosaltres tenim totes les dades pormenoritzades, és a dir, del mateix centre hi ha un tercer d'infantil que ha votat el 100%, 100% en valencià, i un quart d'infantil que ha votat 50% en valencià, és a dir, del mateix centre. Ahir s'estan enfrontant fins i tot famílies. És a dir, jo trobo en aquest moment una situació rara, no. Cosa que no existia abans.
No hi ha hagut enfrontament, excepte casos molt puntuals. Això és el que volien. I això, volia comentar-ho, a veure, en llengua, com en tot, n'hi ha ciència, n'hi ha coneixement, n'hi ha estadístiques i n'hi ha fins i tot experiments, que per això estan en centres experimentals. El pare de la sociolingüística valenciana, que és Lluís Vicent Aracil, el que ens diu és que com diu, fases per eliminar una llengua, fases per a fer desaparèixer una llengua. Una d'elles és el conflicte lingüístic. L'altra és la diglòssia. El conflicte lingüístic és el que buscava esta llei. Això que estàs dient, que els pares entre ells s'enfronten. Jo vull valencià, tu vols castellà. Això és una fase del camí a la desaparició de les llengües. És un camí que mai hauríem de prendre, perquè és el camí a fer desaparèixer el valencià, que sembla que almenys en la comunitat educativa no és el que volem, perquè és un patrimoni lingüístic. Per cert, els que se senten espanyols, molt espanyols, haurien d'estimar-se el seu patrimoni, el patrimoni d'Espanya. El patrimoni lingüístic d'Espanya és el castellà, és el valencià, és l'euskera, és el gallec i moltes més coses, però és això i més coses, però això també ho és, si realment se senten espanyols en tot el que comporta i realment s'estimen la cultura, haurien de fer com Cervantes. Cervantes escriu la millor obra del castellà, però estima i llitja la millor obra del valencià, que és el Tirant-lo Blanc. Eixa, per a mi, és la clau a nivell educatiu, la convivència, no el conflicte. Ja, jo volia citar, mireu, hi ha un conflicte, hi ha un concepte que és el concepte de diglòssia, que és el que busca esta llei. Boix i Fuster, Lluís Vicent Aracil, que ja l'he citat, Rafael Niñoles, Francesc Valverdú, estos només des del punt de vista de la sociolingüística valenciana i del valencià. Després, lingüistes internacionals, Ioannis Sikaris, que és grec. El tema del grec i de la normalització del grec donaria per a parlar molt. No tenim temps avui, però algun dia, si voleu, desenvolupe. William Marcès, que estudia la diglòssia en els països àrabs. Ferguson, que és el que diu això, que el bilingüisme és una fase de la substitució lingüística juntament amb la diglòssia. El bilingüisme no existeix. El bilingüisme no és el que els polítics diuen que és el bilingüisme. El bilingüisme és que n'hi ha dues llengües, una per a ús formal i una per a ús informal. Una per a parlar al costat d'una paella i a la família i una altra per a quan vas al juí o a l'ajuntament. Això és el que, per a ser més tècnics, s'anomena diglòssia. I Fishman i Clos, que Clos, el lingüista Clos, parla de exoglòssia i endoglòssia, doncs, que seria ara una miqueta més complicat d'explicar, però en definitiva el que tenim és una llengua més formal i una llengua més informal. Quina és la garantia, segons Fishman, Ferguson, Marcès, Sikaris i Clos, per a que una llengua no desaparega? És eliminar la diglòssia. Com s'elimina la diglòssia? La manera de no eliminar la diglòssia és precisament no fer aquestes dobles vies de castellà a valencià. Això és la manera d'eliminar la llengua. Perquè la dreta parla d'un concepte que em fa gràcia, no? Que és la llibertat. Clar, la llibertat què és? I anem a posar-nos filosòfics. Llibertat per a quan vaig pel carrer fer les meves necessitats allà enmig. Això és llibertat? Llibertat per a... Què és llibertat? Jo recordava un mossèn que va escriure un assaig que s'anomena El liberalisme és pecat, mossèn Félix Sardà, que damunt és de Sabadell. El liberalisme és pecat, i ell per què? Anem a veure què és la llibertat. La llibertat és triar entre A o B, i la C i la D. Vull dir, què és la llibertat així a nivell educatiu? O l'A o el B, no n'hi ha C o D. La llibertat és participar, aportar, i que ens tracten d'adults. No, blanc o negre. Això no és llibertat, això és una altra cosa. Això realment s'assembla més a una imposició. En educació hi ha moltíssims models depenent de la zona. No és el mateix a Morella que a Vila-real, no és el mateix a València ciutat, no és el mateix una gran capital que una comarca de l'interior, que de la zona litoral, no és el mateix tipus de societat el que tenim a Vila-real que el que tenim a Benidorm. I això, quan es desenvolupa un projecte de centre educatiu coherent, els tècnics i els especialistes ho tenen en compte. Anem a votar ara si volem estudiar anglès o no, no volem fer cap llengua estrangera. Això és votable en el segle XXI? Pregunte, perquè jo crec que no.
Sin embargo, ens han posat la consulta per la llengua base i hem tingut que anar a votar. És a dir,
no hem tingut més remei que anar a votar, clar, evidentment.
Perquè,
això és com tot. És com Hisenda, no? Que de vegades hi ha visió campanyes de gent que predicava la insubmissió, però clar, si passa això, doncs et multen. I si tu no votaves, en este cas...
Sí, però quan ja tenim una llengua reconeguda, és com si, no sé, la democràcia s'haurà de tornar. Era algo que estava... O què passa? Que ara entra un altre polític i decidís que hem de tornar a votar-lo, perquè jo sí que trobe que això és el començament de la cacera, eh?
És el començament de la cacera, i ho has dit, ara entra un altre polític. I els especialistes? Que, quan clar, entrarem?
Clar, a més ha fet una votació on els docents no estàveu on devíeu estar pendent d'eixa...
El sindicat majoritari, clar, de majoria absoluta, que és el que acabo de citar, estava radicalment en contra, ja no d'esta consulta, d'esta llei trampa, en un nom trampa, que és la llibertat, que és com si jo diguera, pues no sé...
Clar, perquè diuen...
La violència per l'amor, vull dir, és que era totalment contradictori.
Majoritàriament ha guanyat el valencià. Això ha sigut una victòria, és a dir, ens sí. Han posat en tela de juït, eh?
Ha sigut una victòria, però no és el primer, perquè això per a mi és un govern antivalencià. El seu objectiu era el fracàs del valencià, clarament. Però, com dic, els ha sigut el tret per la culata, feliçment, a Vila-real. Entenc que fins i tot la gent de tot l'arc polític, de totes les ideologies polítiques apostades pel valencià, cosa que ens hauria de fer reflexionar a tots, perquè el valencià no és el patrimoni de ningú, ni de cap partit polític, i això jo crec que ho hem de tindre clar tots.
Si tots tornem al del principi, si hem nascut, tenim la sort, la meravellosa sort d'haver nascut en dues llengües, com entrem a una votació per la llengua base? És que a mi... lo de celebrar una victòria quan en realitat hem d'estar molt alerta.
Exacte, és el que intenta dir, Susana.
No sé.
El que estic han de fer escamada, els polítics és dedicar-se a fer política,
clar,
i deixar la recuperació del valencià, que és el que diu l'Estatut, en mans de Boix i Fuster, de Lluís Vicent Aracil, de Rafael Viñoles, de Francesc Valverdú, de Ferguson, de Fishman, és a dir, de la ciència. I no fer invents que no tenen cap fonament, perquè això són invents sense cap fonament científic, i en un objectiu merament de populisme polític que no va en lloc.
Sí, quan jo vaig per primera volta al col·legi, perquè ja tenien que escolaritzar-me i ja evidentment havia d'anar al col·legi, em diuen que tenia totalment prohibit parlar valencià. O sigui, jo ho tenia prohibit.
Ahí ho tens.
I avui, sí, i avui em diuen que volem que escollim, és a dir, si jo ho tenia prohibit, jo estic un poc esleiada, potser la gent que no té la meva edat no està tan esleiada, però jo ho estic, i parle en el meu idioma, estic esleiada, això no m'olora bé, gens bé. no estan deixant-nos triar.
No.
Perquè a mi sí que me van dir, quan vaig posar la primera, el primer peu dins de l'aula, si parlava en valencià, me tornaven a fer-lo repetir tot. I jo havia nascut en un idioma que no tenia el per què estar prohibit. Ojo, Santi, en esta victòria.
Sí, perquè tornarà a això que has dit. I,
ojo, perquè
i
el més, que tindríem...
Espera, que veges tu com es manipula el llenguatge, que jo he arribat a sentir, bueno, he arribat, no, ho he sentit molt, és que el castellà està en perill, però que el castellà està en perill.
Mira,
una
Santi,
de les llengües més parlades del món, de veritat.
Jo pague perquè la meva filla parle 4 idiomes.
Efectivament.
Val?
Per això te dia l'opció C, D i Z, on estan? Com que A i B?
Entonces, jo crec que després de lo que van passar el 29 d'octubre, no tindríem que estar celebrant res, tindríem que estar molt, molt disgustats perquè ens han manipulat i molt, eh?
Ens han mentit, ens han donat una versió nova cada dia, ara...
No i jo no sé, la consulta de la llengua, i tu te'n vas a un institut i menys mal, que a Sant Vila-real, per exemple, el Broc i Llop han tret un 89 en 61 del valencià.
Dels instituts el que més percentatge té, és molt curiós.
Ojo, però si anem a un Miralcamp, per exemple, estem en un 53 valencià, un 46 castellà, i jo entenc que, bueno, molta gent nouvinguda i de més, que està circumstancialment així, per al futbol i de més, però ojo, que és una riquesa saber el valencià. És una riquesa. I, des de luego, no tindre el dret el dret per naixement a que siga la teua llengua base.
I això, dit així, tampoc reflectís, perquè jo estava a mirar el camp,
és que...
i sé que tot el món que he tingut, nouvingut o no nouvingut, quan li ensenyes el valencià, la primera sensació que tens és d'interès. Que els interessa aprendre, perquè a la gent ens agrada aprendre.
Mira,
però això convertit en enquesta, això què és?
Santi, dir, és
jo com integre el grup així?
No, Santi, és que ens estan desviant.
Clar.
Ens estan desviant. És a dir, això és... ara diuen, em celebrem una victòria, bueno, sí, hem plantat cara...
Que al final l'enquesta no és per la llengua, perquè la llengua tots la volen aprendre, segur. Això és una cerca d'un conflicte identitari, merament. Perquè aquí li preguntes que no vull saber. Jo vull saber-ho tot. Si poguera saber suahili, és que costa molt d'esforç. I si poguera saber una llengua perduda en l'Àfrica, també la sabria. El que passa és que costa molt d'esforç. Però el valencià no és una llengua perduda de l'Àfrica, ni és el suahili, és la llengua d'esta terra. La llengua històrica i patrimoni nostra no és una llengua qualsevol. Si hem de saber alguna cosa, doncs més interessant saber això. Que a veure que anem a l'arxiu i tenim
i sobretot...
la nostra història de Vila-real escrita en valencià,
sí, però jo...
com la llegirem?
Santi, de veres, és que estiguem plantejant-nos això quan no us ho plantejàvem ningú, quan en este moment el que hi ha és que recuperar una quantitat de poblacions que estan encara en el desastre més absolut.
Efectivament. No calia.
No, les baralles estes de...
No calia.
Bueno, i jo el valenciano, ¿para qué? Si en realitat el que se pone en el valor és el català. Això ho he sentit jo avui i a mi em sembla que...
Perquè juguem novament en la falta de coneixement. Doncs en aquest cas, de que és una variant diatòpica que... i coses així que tècnicament costen d'ensenyar, però que fem populisme i les convertim en no sé què. Jo avui, pel dia que és, demà és 8 de març, volia recordar sobretot a tantes dones que fan tant per la llengua. Mira, el Departament de Normalització Lingüística és 100% tècniques femenines, vull dir,
sí.
Són tot dones. Els departaments de València, de tots els instituts on jo he estat, doncs eren les meves companyes i jo. Jo, per circumstàncies, doncs estic en un gremi totalment
jo.
Feminitzat. Jo perquè jo sóc home, fins ara. És veritat que el moviment de Famílies pel Valencià, que a Vila-real ha sigut meravellós, i torno a dir, no puc dir noms, però n'hi ha gent de totes les ideologies, de totes les que tenen representació a l'Ajuntament, ahir en Famílies pel Valencià, i ha fet un treball de veritat que encomiable i meravellós d'informació, d'informació, que és el que la gent necessitava, perquè com estava perseguit en les escoles, qui informara,
en fi,
i qui defenguera el valencià...
Santi doncs... Cortells, regidor de Normalització Lingüística i, com no, professor... la nota de premsa de l'Ajuntament dia Vila-real valora el 77,6% de les famílies aposten pel valencià per l'educació dels seus, de les seues filles i fills. Gràcies per haver vingut.
A vosaltres per convidar-me.
A la tardor, el pas dels anys va fent niu al meu cor. I veig tancar, com suau adeu, la porta del record. Però el meu somni és sovint en viu, per dins la terra que sempre veu florir. La meua terra, aquesta terra, el meu país que tant jo m'estima. Repetiré el meu somni d'amor sempre.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes. Capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Varilux Especialista.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde 1 año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Great Little People.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Esta primavera, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios Masai. Ven a descubrirla y llévate 2 gafas progresivas Mo, de alta tecnología, por solo 239 euros. Las últimas tendencias en diseño, con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
Atenció, amants de les experiències úniques. Arriba a Vila-real la primera ruta del Carajillo. un recorregut que et convida a disfrutar dels millors carajillos de la ciutat. I el millor és que tan sols per participar tens premi. Prova i vota el que més t'agrada. Tradicional o lliure. Descobreix nous sabors. A què esperes? Ruta del Carajillo a Vila-real. El cafè i la creativitat es troben. Organitza Asiobi. Patrocina l'Ajuntament de Vila-real.
José Benyoc, alcalde de la ciutat de Vila-real, bon dia.
Molt bon dia.
No tenim pressupostos, perden subvencions. Alcalde, què passa? No tenim problemes, tants problemes a la ciutat de Vila-real que fins i tot perdem aquestes subvencions que a més mos fan que no puguem també aprovar els pressupostos. Perquè, clar, això és com un castell de naipes, és a dir... Si la Generalitat no aproven els pressupostos ells, nosaltres hem de llevar dels pressupostos 3 milions d'euros. Si de la Diputació el mig milió d'euros que tenien que vindre pels fons de cooperació tampoc venen, mig milió que tenim menys. Clar, no tenim pressupostos, con lo qual totes les empreses que també depenen dels servicis que presten a l'Ajuntament i que no poden deixar de prestar-los, tampoc cobren. Alcalde, de veres estem... ¿Sabe allò de noquejats?
Bueno, sí, eso es lo que va a dir Mazón que estava, però parece que ara ja li ha passat el mareo, ¿no? I dona la cara i pues la veritat és que molt poca ètica, està fent moltes coses que no hauria de fer. Mire, jo la veritat és que li havia demanat vindre perquè pues hem estat 2 o 3 dies amb molt de nerviosisme, com és normal. Jo l'experiència d'estos 14 anys ja me du a haver gestionat moltes crisis i moltes dificultats i, bueno, pues me ho agarré en la tranquil·litat que m'ho puc agarrar, en els protocolos, convocant a la policia, convocant els serveis públics, convocant al servei d'esports, convocant als serveis municipals que paguen els veïns i veïnes en els seus impostos per a intentar garantir la seguretat, prenent decisions difícils que te critiquen moltes vegades, tancar escoles, tancar instal·lacions esportives, quan sí, quan no, tot això, no?, que hem viscut aquests 3 dies. I en aquests 3 dies que hem viscut tot això, i que per cert el senyor Mazón ha estat des del primer dia corrents ahir junt amb la senyora Barrachina, la presidenta de la Diputació, en l'òrgan de crisi des del primer dia, en un temporal, la quarta part de DUR, que va ser, bueno, la quarta part i molt menys, no?, que va ser la Dana, en aquell moment diu que no tenia el per què estar, que no era competència seva, no era obligatori i ara des del primer dia ha estat ahir, no?, autoesculpant-se o autoinculpant-se des del primer moment. Però el que més m'ha dolgut en aquests 3 dies, perquè m'ho parlàvem també la vicealcaldessa Maria Fajardo i jo, veiem un vídeo que havia entre de la firma de la llum de Tol per part, sí, de l'oposició d'este poble, del Partit Popular, on dient pues, que la cosa cada vegada és pitjor, n'hi ha més caos, on n'hi és la imatge de Maria Fajardo i meua contínuament en aquest vídeo, mos mescla en el tema del caos i tal, i jo li dia, home, tindrem que contestar a tot això.
Perquè... El pressupost, diuen textualment, ni està ni se li espera.
Bueno, anem a veure. Jo li m'agradaria explicar-li que, evidentment, estos vídeos es van veure, no?, però... nosaltres ens hem dedicat a gestionar la crisi del temporal, ens hem dedicat a intentar que les coses isquenen el millor possible, ens ha servit també aquesta experiència per a millorar alguns protocols cara al futur i per tant hem dedicat 24.7, com sempre dediquem, no?, per tant tot el dia. I mentrestant, com li dic, el senyor Casabó, que no té res més que fer, perquè ja l'han ficat a sueldo per fer això, pues s'ha dedicat a estar tot el dia criticant a l'oposició de tot. I una cosa que me pareix inclús tremendament lamentable, bueno, criticant al govern, perdó, ni siquiera en les seues xarxes socials que ha penjat aquest vídeo i mos atacat de la falta de pressupost, del caos, de les subvencions, mentre altres estàvem pues dedicant-nos a les dificultats, pendents tot el rato de les decisions del CECOPI, del 112, ell estava rodant les televisions, rodant les ràdios, va vindre així i pegant canya a través de les xarxes socials. Però és que ni siquiera, fijés vostè la utilitat que té el Partit Popular en este poble, o el senyor Casabó com a líder del Partit Popular, ni tan sols ha sigut capaç en les seues xarxes socials, jo el seguís, ell també me seguís a mi, de publicar ni siquiera una de les recomanacions que nosaltres anàvem fent en l'Ajuntament de Vila-real, que agarre-ho i que entre a què s'ha dedicat aquests 3 dies. Que ho mire. perquè jo en el meu Instagram també propi o en les meves xarxes pròpies, evidentment, el que l'Ajuntament publica també ho fique, perquè sóc un servidor públic i crec que al final la política està també per ajudar els veïns i veïnes. I molta gent que el seguís a d'ella a través de les xarxes socials haguera sigut interessant que s'haguera informat també de lo que l'Ajuntament ha informat. I a més jo he penjat cada decisió que ha anat prenent a la Junta de Portaveus perquè tingueren tota la informació. L'he preocupat molt poc. I això és el que tenim per desgràcia en este poble, en l'oposició. Una oposició sense projecte, una oposició que no està per a treballar per Vila-real. Vila-real no és primer, és el Partit Popular primer. Ara, evidentment, pues, en els companys de Vox defenent-los, vaig escoltar a la senyora Herrero així, quan vostè li feia la broma de lo que jo els dic que s'han convertit en el portaveu del Partit Popular, i ella va dir que no li dol que li ho diguen, que li doldria que li digueren que és la portaveu del PSOE de Compromís. No? Està clar que ara ja el cambalatge és enorme, però, claro, quina factura que ja ha sigut enorme la que hem pagat, la factura que està pagant els veïns i veïnes de Vila-real i d'esta comunitat valenciana per votar PP i Vox, és tan tremenda del caos que s'està generant que ara damunt, ahir veiem que per tercera vegada tira rere el pressupost el senyor Mazón de la Generalitat Valenciana, perquè no ens podem ni imaginar què li haurà demanat a canvi, no? Vox al senyor Mazón. Claro, la primera vegada quan va crear el govern li va amargar la vida a Feijó, que li va volar la presidència del govern i tot, segurament, i és el cabreo del Partit Popular de Madrid en el senyor Mazón i el Partit Popular de la Comunitat Valenciana, que va firmar en una servilleta en un condenat per violència de gènere i de tot, un govern en seguida, no? Du tres governs el Partit Popular en esta comunitat. És a dir, el caos és tan gran que l'ordre que els donen als soldats que tenen contratats per a defendre el Partit Popular, entre ells el senyor Casabó i bueno, el senyor Folgado en la Diputació i aquestes coses, que evidentment no els importa el que passa en el carrer ni el dia a dia. Se trata de intentar desgastar, desestabilitzar els governs, tot el que puguen. I això és el que ha passat. Mire, lo de les subvencions és un debat.
La subvenció.
Ja anem a la subvenció. Bueno, he volgut explicar un poquet perquè és una prova que qualsevol pot veure. Li ha importat algo l'emergència al senyor Casabó en les seues xarxes? Ha parlat de l'emergència algo durant aquests tres dies? Pues no, res. Perquè evidentment les utilitza només per a desgastar, no? Intentar confundir. I per tant, com ja li vaig dir que no vaig a tolerar pues, permitir que els bulos correguen i que els professionals dels bulos i de la mentira contínuament estiguen manipulant les coses, pues les vaig a combatir i per això estic avui així. Anem a veure. Ell va denunciar l'altre dia que havien perdut una subvenció de polígonos industrials de quasi 300.000 euros.
282.000.
Molt bé. És cert, jo no la negue, de que l'han renunciada. Per què l'han renunciada? Bueno, el caos que té la Generalitat Valenciana, i se pot comprovar, i no som els únics que ens ha passat de la Comunitat Valenciana, és tan gordo, que... Ja la primera és que este tipus de subvencions, quan governava el Botànic, Ximo Puig i el PSOE i Compromís, més o menys solíem obtindre 600.000, 800.000 euros, 900.000 de l'IBACE. Gràcies a això hem fet moltes coses, i esos carrils bici que veuen als voltants, l'entrada de Villarreal a l'accés sud, a l'accés nord, tot el camí les voltes, la part de darrere, tot la carretera de Honda, que en estos moments té el carril bici, se va urbanitzar, se van ficar faroles, se va millorar, tot això ho hem fet via i ses subvencions industrials. La primera que trau el Partit Popular i el senyor Mazón les reduís i com a màxim mos dissa 200.000 euros. Nosaltres anem a la subvenció, però hem de ficar una part. Ja estem a treballar el mateix.
Claro,
hem de ficar una part...
Una part de quan, alcalde?
Pues una part d'aquests 280.000 euros. No sé si eren jo, ara no ho tinc en el cap. No m'ha donat temps a mirar-me, però no sé si tenien que ficar 40.000, 60.000, lo que fora. ¿Vale? Una part, un percentatge de la subvenció l'has de ficar. Uh-huh. I a més, tens que acabar les obres el 31 de desembre. Uh-huh. Conforme teníem l'Ajuntament, el regidor me transmetís que n'hi ha moltes altres prioritats, entre elles, algo que el senyor Casabó no explica, perquè quan diu perden totes les subvencions, no obtens ninguna subvenció, que és el milió d'euros del mercat central...
Alcalde, bega una miqueta d'aigua.
No, estic bé. Que és el milió d'euros del mercat central, la gent està bé en ara, i sa cafeteria que s'ha obert en estos moments allí, de la reforma que s'ha fet, que té molta vida, que està tenint molta activitat a travegar, estem ficant les taquilles, estan veient que s'està reformant totes les instal·lacions de dalt per a crear el Centre Municipal de Promoció Econòmica, és a dir... Estem fent coses. I ese milió d'euros que hem tret, el poble de Vila-real i aquest equip de govern treballant i gestionant, bueno, nosaltres al final vam prioritzar i vam veure que no teníem ni els diners per les dificultats per ficar la part que ens tocava, no vam poder fer els expedients per completar aquesta part, i en segon lloc no anàvem a arribar al 31 de desembre. Aleshores, per a tindre problemes no ho vam fer. Però això és absolutament habitual, que els ajuntaments, nosaltres intentem anar a tot el que podem. a intentar obtindre totes les subvencions que podem. I moltes vegades n'hi ha algunes, evidentment, que les analitzem i ens toca renunciar-les, però ho fa Castelló, ho fa la Diputació. L'Ajuntament d'Almassora ha renunciat a 3 milions i pico, que era notícia l'altre dia, 3 milions i pico en subvencions de rehabilitació de vivenda del tema de l'ARRU en ajudes de la Unió Europea, de tal, per dificultats de gestionar-les. Necessites gent, necessites diners, necessites... És a dir, claro, fer esa demagogia permanent en aquest tema, el que té que explicar als veïns i veïnes és que en les ajudes als polígons industrials, el seu govern, per al que ell treballa, el Partit Popular, ho ha reduït i ha passat de quan mos donaven 10 euros a donar-me un 2 i que d'aixos dos mos han donat molt menys plaç que mai per poder executar i damunt nosaltres no teníem la part que mos correspon perquè, per desgràcia, tenim que estar pagant no només la ruïna que mos va deixar el Partit Popular en este poble, sinó que tenim que estar pagant també el que Mazón i el Partit Popular no paga, que tindria que pagar d'altres administracions, per a no tallar coses com els serveis socials, com el CAT, centre d'estimulació primerenca, ajuda a domicili, etcètera, etcètera. Això és el que ell tindria que explicar.
Han reduït també en el temps per a poder executar aquestes obres, el que fa o que no ens permetissin rebre el que hauríem de rebre de fora per a poder-les executar. Això és el que entenc?
No, entenc que quan són 200.000 euros sí. No podem adjudicar-les en un contracte menor, diguem directe i fàcil. Això ara ho entén tot el món. Hem de licitar-ho. Per tant, hem de presentar-lo públicament per a que se presenten les empreses que creguen convenient, crear una taula de contractació, valorar les ofertes, que se li adjudique i a partir d'ahí firmar el contracte. I això és un procés llarg. Aleshores, si mos donen 6 mesos per fer tot això, per a fer la taula, contratar... Nosaltres tenim unes dificultats especials a l'Ajuntament de Vila-real en matèria de personal que són conegudes, estem enmig d'un procés d'estabilització, en moltes places buides, jo espero que en 4 o 5 mesos va canviar com de la nit al dia so, se va incorporar l'altre dia pues, el vicesecretari municipal nou, anem cobrint places, anem a fer un gran esforç en tot això, però tenim aquesta realitat damunt de la taula, Susana, i ella ho sap, és que el que pareix mentira és que s'intente manipular i mentir de tal manera tan forta. Bé, jo no ho negue que...
En el ple, que les prioritats estaven en primer en l'estabilització del funcionariat.
Eso es, número 1.
Perquè hi ha funcionaris que no tenen plaça.
No, hi ha funcionaris que tenen la plaça, una plaça que ja l'arrastrem d'herència que venia ja de quan ells governaven, perquè nosaltres no hem pogut crear pràcticament ninguna plaça per les tasses de reposició durant tots aquests anys, i que aquestes places pues, van entrar com a interinos, s'han quedat ahí anys i anys i anys, clar, i anys, en el que se denomina abús de drets, sí que tenen la seva plaça, però no la tenen fija en propietat, i això genera una inestabilitat i un problema que hem d'arreglar, i en això estem.
Perquè els propis funcionaris, els que no la tenen en propietat, ells estan molt incòmodes, és a dir,
bueno, estan molt nerviosos.
Una altra cosa,
claro,
que tu
i s'estan presentant a places a altres ajuntaments, clar, perquè evidentment tenen aquesta inseguretat, se tenen que estudiar, se dediquen a estudiar com és normal. Jo comprenc que cada un, evidentment, pues, se protegisca la seva vida, que ho entenc, no? Però bueno, nosaltres estem en aquests moments, en aquestes circumstàncies, i estem avançant i tenim que tirar endavant.
El reglament de la productivitat, que tampoc està, vostè va dir, reglament de teletreball i el reglament de carrera professional.
Això és, pues molt bé. I aquestes 4 coses són les prioritats que jo vaig dir en el plenari, estan pactades en els sindicats, que una cosa va darrere de l'altra. A mi tenia un mestre que el recorde moltíssim, que me dia es melons UAU. No? UAU, s'han d'anar obrint UAU, es melons. Aleshores, moltes vegades, obrir els melons a la vegada, pues, evidentment, genera molt de problema. I està pactat, i jo vaig dir en el seu moment, els sindicats de la casa, que el primer era l'estabilització, perquè tenim fins a finals de maig per a fer-la. I, per tant, anem a ficar tota la carn en l'assador per a poder...
I això se farà a partir de que tinguem el pressupost aprovat?
No, l'estabilització és a part del pressupost. Se pot fer perfectament.
No té res a veure.
No. Però nosaltres, en aquests moments, ara estem, com li dic, prioritat absoluta pel plaç, perquè se mos acaba a final de maig. Aleshores, estabilització. Al mateix temps, en el mateix nivell, el pressupost. I aquestes 2 coses són les que estem treballant nit i dia, no? En molta dificultat de quadrar, especialment el pressupost, per els 3 milions que no tenim gràcies al Partit Popular de Casabó.
I dones compte quan diuen i tan complicat és quadrar un pressupost? Perquè jo, quan he entrat, li he preguntat el pressupost i em diu 2 setmanes encara estarem en ello.
Susana, el de Vila-real sí, perquè quan obrim la persiana hem de preparar uns 7 milions d'euros per pagar la ruïna de l'urbanisme del PP d'este poble. Cosa que no tenen en Castelló, que no tenen en Burriana, que no tenen en Onda, que no tenen en Almassora i que no tenen en Cabio dels voltants. Nosaltres, quan obrim la persiana, hem de preparar 7 milions d'euros per pagar a bancs de la deuda que ens van deixar, d'aquell préstamo dels 20 milions que van traure per esta plaça desastrosa que tenim, per a trasladar el rei Jaume I allí i exiliar-lo, sí. Tot això.
Si no tingueren el pacte de la llum de Tol, hauria sigut més senzill quadrar el pressupost?
No, en absolut. Però mire, jo vaig a fer una reflexió i la gent que ens estigui escoltant, que pense. Jo crec que dels 14 anys anava a mirar el dato, però hem estat en dos problemes greus este matí i he tingut que atendre aquests problemes.
No se poden dir.
No, perquè són temes delicats reservats, clar, però, són problemes de la ciutat a vegades, de ciutadans.
Però dones compte, a voltes diuen, ostres, i el temps que ha passat, bueno, pues perquè a més una persona quan està governant un lloc n'hi ha situacions que no, a lo millor no es poden fer públiques, però a lo millor sí que està bé de vez en quan fer públic.
Sí, jo ho faig,
vostè
sap. Els
problemons que ens veiem tots els dies en una ciutat de 50.000 habitants.
Jo crec que valdria la pena, sense noms i apellidos, de vegades dir coses de les que fem, i a lo millor la convida que un perquè... dia me puga acompanyar.
Per exemple, vostè ha dit,
durant tot el dia de lo que fem.
Vull quixir a fer una altra vegada l'alcalde del barri. I si té que ajornar?
Se diu l'ajuntament ara al barri, per un tema més ample, però sí, se
té. I si té que ajornar?
Bueno, perquè pactant.
Pues perquè ha arribat estes pluges, perquè han tingut, és a dir, anem a veure. Que tot el món planifiquem, però dins d'aquesta planificació ens passen moltes coses. I estem en el punt de que no tenim el pressupost, i el pressupost no el tenim perquè quantes coses s'han encadenat, si s'han encadenat coses per a no tindre'l.
Mire, varies. Jo crec que la vicealcaldessa ho ha dit molt clar també, i ara no sóc jo el que ho diu, ho ha dit també Compromís. El pressupost està tancat des de novembre políticament. Lo que volem està clar des de novembre, no n'hi ha debat polític respecte a què és el que volem. Aleshores, jo era la reflexió que li anava a fer abans. Si duem 14 anys governant, jo duc 14 anys d'alcalde, complir ara en maig, dels 14 anys crec... Igual m'enganya, però el propi Casabó me criticava l'altre dia per això, dia, en els tots els anys que du governant el senyor Benlló, crec que només ha aprovat el pressupost tres vegades a temps, antes de desembre. Fiques vostè, si pràcticament el 70% del temps que he governat l'hem aprovat tard, quan teníem majoria absoluta, quan no hem tingut majoria absoluta, quan hem governat en Iniciativa, en Esquerra Unida, en Compromís, quan hem governat en Podemos, quan ara tornem a governar en Podemos, què vol dir? Perdó, quan ara tornem a governar, en Compromís. Què vol dir això? Que el problema és polític i d'incapacitat i de mala gestió de Benlló i els seus equipos? O que el problema és real, econòmic, d'esta ciutat per l'herència que vam rebre anterior? És que crec que no té resposta diferent possible. El problema de Vila-real es diu Partit Popular. L'herència. El problema del Partit Popular es diu urbanisme. Mira, ahir vam tindre una reunió, la interventora, molt completa, tot el govern, en la serietat dels datos que tenim damunt de la taula.
Estem parlant de l'equip de govern.
Sí, sense assustar-nos, però evidentment han entrat en vigor a travegar les regles de gasto, ens fiquen les regles un poquet més difícils a travegar, i tenim unes circumstàncies complexes. Ha decaigut la moratòria de l'urbanisme, la pròpia interventora va advertir d'algunes coses, va explicar d'on venia aquest superàvit, ¿vale? I què teníem que fer en aquest superàvit, i vam estar parlant del futur, no? I de l'estabilització i tot això. I va ser molt interessant la conversa, perquè crec que vam compartir entre tots, i no tenim ningú tipus de duda...
La situació real en aquest moment de l'Ajuntament?
La situació real, i que també els tècnics municipals no tenen ninguna duda, i ho diuen els seus informes, que el problema de l'Ajuntament de Vila-real no és el malgasto diari, ni que estem fent coses que no les puguem pagar perquè som uns malgastaors i uns despilfarraors, sinó el problema nostre és una herència duríssima d'una mala gestió duríssima, de la que encara no demana perdó el Partit Popular de Vila-real, que continua blanquejant aquella etapa de corrupció, irregularitats, il·legalitats i despilfarro i paràlisi de la ciutat, que van ser aquests cinc últims anys del Partit Popular en aquesta ciutat, i això és la realitat. I això és una realitat que, com tipus tsunami, mos està arribant en estos moments, Susana. I ahir mateix els tècnics ho tornaven a dir, els massis tècnics de l'Ajuntament. Aleshores, ja pot fer tot l'esforç que vulgui el senyor Casabó. Però per això estic així, perquè estic cansat de les mentires. I moltes vegades, molta gent, claro que farem moltes coses malament. Claro que segur que n'hi hauran coses que se podrien fer millor. Jo, des de luego, li assegure,
lo
igual que el resto...
Va ser un problema tècnic de xifres real, és a dir, el que estiguera un autobús, se li donarà la concessió a un autobús i aquest autobús no tinguera el percentatge per a guanyar i se li donarà un
Susana,
altre. Va ser un problema tècnic.
Susana, està l'expedient ahí. No ha intervingut ningú polític en aquest expedient.
No, vostè no té ninguna empresa d'autobusos, no?
No, però és que tampoc estic parlant d'això. És que els punts es fiquen els tècnics en els seus informes. No hem pres ninguna decisió, ningú polític. És una taula de contratació. Una taula de contratació totalment transparent. Si fora que tinguera alguna duda, una cosa que d'un munt de temps algú l'haguera recorrida des del punt de vista de responsabilitats, de lo que estem parlant, personals, pas polítics. No, no, és un tema contenciós, que és molt complejo i que avui en dia, evidentment, els tribunals de contratació i el contenciós pues, te poden donar un susto. Està passant en quasi totes les administracions. N'hi ha primer el Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals, que és la primera instància, després està el Tribunal Central de Recursos Contractuals i ja després està l'àmbit contenciós. No? Pues pot passar de tot. A nosaltres ens ha passat que ens han donat la raó primer, després ens l'han llevat, després ha arribat dalt. Ahir va haver un lío de confusió entre les dues companyies que se van presentar a la licitació que van recurrir pel dos costats els dos, no va demanar la suspensió la que tenia els drets en teoria que va guanyar el juí, no va demanar la suspensió i nosaltres si no demana la suspensió no podem parar un servici públic que s'està prestant i que és obligatori perquè tenim més de 50.000 habitants. I és la realitat. Entonces, ja valorarem tot això i no tenim el perquè adelantamos. Defendrem a l'Ajuntament i cada euro de l'Ajuntament, no ho dudes, Susana, com hem fet durant tot el temps que estic així. No dude que ho farem.
Perquè queden les coses més o menys clares, perquè a més d'aquestes dues qüestions que vostè venia al principi, que era lo del pressupost també i lo de la subvenció, respecte als merenderos de la Panderol, de la Majoratga, que van estar adjudicats en març del 2011, vostè entra a governar en maig del 2011, i se troba damunt de la taula un tema molt complex. Però, ojo, estaven gastant la llum de la via pública perquè estan a la via pública. Això com s'explica, alcalde?
També està gastant la llum de la via pública una fira, un circo, la Fira Santa Catalina, el mercat quan ve així o qualsevol cosa. És a dir, ojo en aquestes coses que se diuen a vegades, perquè és cert que les coses no estaven bé per lo que hem vist ara al final i lo que la policia autonòmica ha obert i jo he pres la decisió que tenia que prendre en el moment en què l'expedient s'ha obert. Però, torne a dir, nosaltres en aquests moments, per exemple, com tenim llevada la tassa d'ocupació de via pública, no li cobrem res als ferians a la fira i s'enganxen a la llum pública. Per exemple. I això és un delicte? No. Ho autoritzem dins de la concessió. És a dir, teníem tres espais en jardins que el Partit Popular, de forma irregular, ja ho dic, li va donar a entitats sense ànim de lucre. Entitats molt sensibles. Les tres eren entitats sense ànim de lucre.
Entitats sense ànim de lucre.
Sense ànim de lucre. Tiro i Arrastre, associació de Tiro i Arrastre, que defen les tradicions del nostre poble, Aspropace, ¿vale? Com sap, qüestions de discapacitat i tal, molt, molt delicades, i l'altra era el tema del club d'esquate o un tema deportiu. Aleshores, claro, eren tres entitats sense ànim de lucre. Tres entitats sense ànim de lucre que estan connectades en un espai públic, que és públic, bueno, pues vam intentar, evidentment, veure com estava la qüestió. Mos van dir aquestes entitats, tenim papers, a nosaltres m'ho han donat, el govern anterior, si mos tireu d'ací, vos muntarem un lío, perquè jo he ficat una inversió, jo he pagat un toldo, jo he comprat cadires, jo he comprat taules, jo he ficat cafetera, jo he ficat de tot, i vos durem a juí. I com a mi, sincerament, encara que diguen lo que diguen, ja li assegure, i soc abogat de professió, 13 anys abogat i 14 d'alcalde, la meua... el meu currículum professional en aquests moments d'esta ciutat, no? Però els 13 anys d'abogat intentava evitar els juïs tot el que podia. De vegades se ficava en juïs i se negociava. I des del juí se negocia. I per tant, jo tirar-me com estic vivint en Piaf, que han sigut 13 anys va obtindre la sentència, o en les sentències de l'urbanisme que en part se van fer en 2006, 7, 8, 9... o 9 i 10, i m'estan arribant ara, jo dic, este tema si me lien un juzgat o un juí en esta gent, que damunt els han donat uns drets, els han creat una expectativa a algú, de forma totalment irregular, que ja van demostrar com gestionaven esta casa el Partit Popular en una sentència condenant per prevaricació a l'alcalde anterior i a l'anterior, no? És a dir, jo vaig intentar ser sensible en lo que me contaven els regidors que anaven fent gestions al respecte. I què van fer? Jo me consta, per lo menos, i això regidors d'àrees distints han anat treballant, regularitzar el tema de urbanístic, perquè estaven en un jardí que no era compatible en l'activitat de cafeteria. Hem anat millorant tot això i hem anat millorant-lo. I ha arribat un moment que, evidentment, pues, en algun cas ja se jubilava la persona, en l'altre castell, i hem intentat ser sensibles en aquesta història.
Mos podem haver equivocat, però no us han donat ningú euro així, ni hem robat a ningú res. I estos senyors eren entitats sense ànimo de lucro. Lo que hagi passat entre elles, com ho hagin gestionat, jo ahir ja no puc perquè no tinc ninguna prova ni tinc ningú dato.
Alcalde,
intenta el diàleg, li repetisc. Intenta el diàleg, intentar arreglar les coses a bones. N'hi ha moments ja, com l'altre dia, que és el que vaig dir en el pleno, que va la policia autonòmica i diu, s'ha acabat, imposa unes multes i m'ordena que tanque. O se tanca.
Cap de setmana tranquil, no, alcalde? Les últimes reunions que ha tingut, en quant a l'horatge, podem estar tranquils?
Sí, bueno, l'únic que li vull dir dels quioscos és que anem a regularitzar-los. La idea és tindre pressupost i fer quan antes també pues, les millores que tinguem que fer allí, perquè ens pareix molt important, tant el de la Panderola com el de la Majorazga, que és un parc molt gran, com el d'allí de l'Skate, del costat del Santa Maria, i que els traurem a licitació, tot concurrència competitiva, que se presente qui vulga i que se puguen utilitzar igual que van fer el del CEM, el nom que van crear, no? I són tres espais que estan molt bé, que els pares puguen durar els xiquets i bueno, és un lloc interessant també i generar economia, llocs de treball, ¿vale? I el cap de setmana, pues, la veritat és que és tranquil des del punt de vista de que finalment no ha sigut tot el que esperàvem i sobretot que ens ha respectat molt el temps per a poder fer el fenxulla en totes les activitats que se van ficar en marxa. Jo crec que ha sigut una iniciativa que, per lo que veig i com la vaig viure, molt, molt interessant, molt encertada. Crec que ha vingut per a quedar-se. Feia falta, jo a alguna gent li ho explicava perquè me preguntaven pel carrer, però quin sentit té la xulla ara en aquest moment i tal i qual? I jo li dia, mire, pues la veritat és que feia temps que volíem intentar implicar al poble en les festes fundacionals nostres, perquè nosaltres tenim festes patronals dels nostres patrons que estem molt orgullosos d'ells i que els estimem moltíssim, Mare de Gràcia i Sant Pasqual, però són com les festes patronals en altres llocs. Però tenim una festa especial, que és la nostra fundació, el 20 de febrer, que celebrem pues el nostre aniversari de naixement com a poble per la Carta Pobla que es va otorgar Jaume I, que la veritat és que els actes sempre han sigut molt serios i molt institucionals. Reina, festeres, entregar-li la coroneta al rei, tal, tot això està fantàstic. Però com impliquem des del punt de vista popular? Lo mateix que va fer un poc Arceller, el primer alcalde nostre, que en pau descanse, no? I el que enyorem moltíssim, jo explicava l'altre dia que la xulla la va dur ell a les festes patronals, com es bous, es va recuperar ell, i com algunes coses que abans del 79 i de esta popularització de les festes, la creació de la comissió de penyes, ahir van eixir tota una moguda de coses en el sentit de també generar una part d'oci popular, d'esbarxo, de diversió, que és molt important també, no? Per a, quan festegem algo que fem, una part més sèria, no? En una boda, en una comunió, lo que siga, però hi ha una
bon
part,
menjar.
Hi ha una de part evidentment
modos,
de festa.
Jo
sempre... Por això volíem.
No, que jo sempre pense que vostè pega, no mai pega puntes sense fil, i si pot fer de la ciutat de Vila-real que siga un punt neuràlgic per a atraure a tota la gent de la província i pa que vinguen a gastar-se els diners, pues millor que millor.
Pues és la meva obligació, no? Ser comercial de la meva ciutat i des de luego jo tal en lo que he vist. Bueno, jo en lo que he vist crec que aconseguirem tindre 10 dies, 10 més. Ja fem 10 en Sant Pasqual, ja fem 10 en la Mare de Gràcia, ja fem 10 en el Rosari, ja fem 10 en la Puríssima. Pues ara tindrem 10 dies més en el mes de febrer, on concatenarem carnaval, fira medieval, actes oficials i el fem xulla. I li dic jo, ho dia l'altre dia i comentava, i vull agrair des d'ací a tots els que se van implicar, perquè ha sigut un fenomen brutal, si no hagués sigut pels veïns, les associacions de veïns, la comissió de penyes, si no hagués sigut per ells, no ho hagués pogut fer, han fet el foc gratuïtament, mos han ajudat.
Bueno,
esa ciutat d'Aliança
Civil... Lo divertit era estar assentada en una terrassa i veure com la de Llíria anava al barri, heu agarrat el numeret, si nosaltres en volem 10. O sigui, jo he vist a tota la ciutat com una xulla per la nit, però una xulla a lo bèstia total i una xulla d'un mogolló de gent, però tot el món com un clamor d'alegria, una oloreta durant este cap
Susana,
de setmana.
Susana, i els grupers locals, bueno, sí, és animant, els grupers que se van ficar, mira, hi havia un bar, per exemple, el d'ahir de la Creu, de la plaça d'Aliaga, que tenia 100 i pico persones per a dinar, va fer la xulla en un espectacle que li vam autoritzar, se van muntar molt tardeos per tots els llocs. Això hem de lluitar perquè podem arribar a aconseguir que puga ser festa d'interès turístic almenys nacional, mire lo que li dic. No, li ho dic en serio, eh? Jo s'ho dic l'altre dia a molta gent. És algo molt diferent, molt únic, que se divertís molt la gent i així no. A migdia queda molt bé i a lo millor mos toca obrir algun dia, i ho vaig dir l'altre dia al casal de festes per a fer una part pels turistes populars,
sí,
també xulla i tal, i jo ja estic pensant.
Allò és el que anem estirant ja, durant l'entrevista que anem traient-li a l'alcalde per allò de ser un...
Que se queden tot el cap de setmana.
Alcalde, gràcies per haver vingut, moltes gràcies.
Gràcies a vostès, gràcies a vostès, fort abraç.
Pero las noches que pasé pensando en tu traición me hicieron comprender que por estar sin tu calor más lo pensé que tu maldad intentarías
volver. Y a tú que vens para el fútbol quan juguem, no? I que vens de fora, perquè no t'ha convençut l'alcalde per vindre a la Xulla, doncs ja s'ha apuntat. Fins dilluns.